Pentagrams, amb Laura García.
Avui discutia la possibilitat que té la dona de fer una obra lírica. Em donen raons i són conviccions que les dones no poden ser líriques. Però jo, aquest món interior, necessito treure'l. Jo tinc afany de fama. Jo necessito els meus escrits de la meva vida externa. I necessito exterioritzar els meus sentiments i per això haig de ser menys dona? El problema és greu per mi i no té sortida. Se m'ha apagat la llum i escric a les palpentes. Aquest és el meu problema greu de veres, el de tota la meva vida, i no té solució. Jo vull ser una dona com les altres, amb un home que m'estimi, amb fills, amb llar. No obstant, no em resigno a això. Em sembla absurda una vida així. I a la vida a la que aspiro, l'altra vida, per mi sola, la de la dona extraordinària, m'esvera. Tinc por de tot, de mi mateixa, dels meus somnis que no em deixen ser una dona com les altres, com la Carmen, per exemple, que balla sambas i és feliç perquè sí, perquè tot li és igual. I a mi, tot més poc, i de tot, me n'alegro. Aquest és un text del 17 d'octubre de 1938. Una reflexió profunda sobre la vida i sobre l'obra que ha escrit de l'autora que avui estem buscant. Ja sabeu que 80 grams aquesta temporada no busca llibres, sinó que busca autors. I aquesta reflexió de l'any 38 és d'una autora catalana, el cognom de la qual comença per la lletra C. Benvinguts a 80 grams, un dilluns més. Us acompanyem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona. 80 grams, ja sabeu que intentem donar-vos cada setmana nous motius per llegir i nous motius per escriure. Amb aquest objectiu treballem setmana rere setmana i us oferim continguts literaris, tots aquells continguts literaris que esdevenen en la setmana literària en la que ens trobem. Ja sabeu que, a banda d'oferir-vos continguts literaris, també us oferim la possibilitat que ens apropeu els vostres escrits, les vostres novel·les, fragments en aquest cas, els vostres poemes, els vostres relats. Tenim una porta oberta perquè volem que aquest programa sigui interactiu, perquè ens obriu el vostre racó literari i el compartiu amb nosaltres. Aquest espai es diu Taller Literari i ja sabeu que si voleu utilitzar-lo per fer conèixer la vostra obra, només l'heu d'enviar a info@80grams.com, info@80grams.com, i nosaltres compartirem aquest trosset de la vostra ànima literària amb tots els nostres oients. info@80grams.com. L'equip de 80 grams us dona la benvinguda un dilluns més a Radio Ciutat de Badalona. Teresa Llarés, Laia Micó, Marga Borrego i Jordi García al disseny i manteniment multimèdia. Benvinguts a una nova aventura literària de 80 grams. Ei, comença l'espai, l'abecedari de la literatura catalana, aquest concurs en què cada setmana intentem trobar un, o recordar un dels autors clàssics de la literatura catalana. L'autor d'aquesta setmana, en aquest cas una autora, el cognom de la qual comença per la lletra C. Aquesta és la primera minipista que us donem, la lletra per la qual comença el seu cognom, però n'hi haurà moltes altres al llarg del programa d'avui. Abans, però, d'entrar en matèria a l'abecedari de la literatura catalana, li donem la benvinguda a la Teresa. Teresa, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
A punt?
A punt.
Doncs vinga, a punt i amb ganes. Molt bé. La pista que us hem estat donant durant tot el cap de setmana al blog 80grams.com, ja sabeu que us avancem una miqueta de feina perquè estigueu entretinguts el cap de setmana, és novel·lista, dramaturga i assagista catalana nascuda el 1918, molt compromesa amb la causa antifranquista i feminista. Novel·lista, dramaturga i assagista catalana nascuda el 1918, molt compromesa amb la causa antifranquista i feminista. I el cognom de la qual, d'aquesta autora tan coneguda per tots i totes, és la lletra C. Teníem una A i una B i ara tenim una C. Teresa, avui el fragment serà una cançó. Per què, Teresa? Explica'ns una miqueta.
Ai, que bé, quina il·lusió, que avui no llegiré.
Avui no llegiràs, Teresa.
Doncs això ja serà una pista, perquè l'autora d'avui va escriure en col·laboració amb Jaume Vidal Alcover algunes cançons dels espectacles de cabaret enregistrades per la Trinca l'any 1973.
Au, vinga, 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 arriba la Trinca, 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 per salvar l'humanitat. Ah, ah, hem inventat una medicina i la planxa està curat.
L'autora d'avui va dir que quan els nois de la Trinca la van venir a veure per demanar cançons, no em va sorprendre gens ni mica. He pensat sempre que el món està dividit entre la gent que no està per cançons, la gent que té atacs de funcionarisme, de cientifisme o d'esteticisme, i la gent que s'alegra quan sent una cançó i fins i tot que canta. Per tant, que els nois de la Trinca que saben cantar i que han fet cantar mig país, s'entén el que està per cançons, clar, vinguessin a casa i ens diguessin: ei, aquelles cançons que teniu en un calaix, per què no les cantem? No em va sorprendre, i ja les canten. Ells han escollit entre el caramull de cançons que havien format part dels espectacles nostres, d'en Jaume Vidal i meus, vull dir, a la Cova del Drac. Em donen una nova versió, una versió molt personal, molt seva, i les cançons en surten totes refetes.
Abans d'entrar en matèria, com sempre, un breu repàs als continguts, aquells que us podrem oferir a partir d'avui. L'actualitat literària del dia i els actes més destacats de la setmana. El primer que veurem avui a 80 grams. Passarà pel programa Nadia Gulham, una noia afganesa que després de sobreviure a l'esclat d'una bomba a casa seva i fer-se passar durant 10 anys per un home per poder treballar al seu país, ara viu a Badalona en una casa d'acollida i acaba de publicar El secret del meu turbant, Premi Prudenci Bertrana, juntament amb la periodista Agnès Roger.
A 80 grams sense fronteres, Divas Rebeldes, de Cristina Morató.
Avui estrenem la secció 80 grams amb espais, és a dir, espais literaris, de la mà de Marga Borrego.
I seguirem donant pistes per descobrir l'autor o autora d'avui de l'abecedari de la literatura catalana.
I és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat literària, que aquesta setmana ens ha deixat moltes i moltes notícies. El Ministeri de Cultura va fer pública la setmana passada la seva decisió de reconèixer la tasca de l'escriptor i editor Josep Maria Castellet amb el Premi Nacional de les Lletres, el guardó més important en l'àmbit de les lletres espanyoles després de Cervantes.
Amb aquesta distinció, el Ministeri reconeix la trajectòria literària de Castellet com a assagista, així com un dels crítics literaris més influents de l'Estat. El premi està dotat en 40.000 euros. Castellet va ser distingit l'any 1983 amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i l'any 2002 amb la Medalla d'Or de la Generalitat per la seva tasca com a editor i assagista.
La cerimònia dels Premis Josep Vallverdú torna a la vida al poeta Màrius Torres en el centenari del seu naixement. Ramon Usall, Eva Baltasar i Víctor Sunyol recullen els guardons amb un espectacle musical i poètic al Nou Teatre de la Llotja.
El lliurament dels Premis Literaris de Lleida ha fet protagonista enguany el poeta lleidatà Màrius Torres en el centenari del seu naixement. L'actor Quim Lecina, interpretat al prolífic autor, tornant-lo a la vida juntament amb l'escriptor Joan Sala, interpretat per Màrius Serra, o el pianista Enric Granados. La música ha estat un dels elements conductors de l'acte, al final del qual s'ha estrenat una nova producció del concert escenificat amb Orquestra Simfònica Julià Carbonell. L'acte s'ha fet per primer cop al Gran Teatre de la Llotja, ple de dalt a baix. El professor d'Història Ramon Usall, de 33 anys, ha recollit el Premi Josep Vallverdú d'Assaig i un dels Premis de Narrativa.
Isabel Clara Simó guanya el Joanot Martorell amb Amor meva, una història de relacions conflictives entre mares i filles. La poetessa Anna Montero, 48è Premi Ausias Marc de Poesia, amb Teranyines.
L'escriptora Isabel Clara Simó ha estat la guanyadora de la 32a edició del Premi Joanot Martorell amb la novel·la Amor meva, mentre que la també valenciana Anna Montero ha estat guardonada amb el 48è Premi Ausias Marc de Poesia. En una cerimònia celebrada al Palau Ducal de Gandia, Safor, s'han anunciat les guanyadores d'uns guardons organitzats per l'Ajuntament de Gandia i Edicions 62. En roda de premsa, Simó ha destacat que la novel·la repassa les conflictives relacions entre mares i filles d'una nissaga catalana d'origen jueu. Són relacions conflictives, amors desbordats, amors gens desbordats, filles egoistes i dones despreses, dones sacrificades i dones d'un egoisme monstruós, ha explicat.
I ha arribat l'hora d'agafar llapis i paper per apuntar totes les cites literàries que tenim aquesta setmana. Presentació de l'exili Violeta de Marta Pessarrodona, 22 de novembre a la Casa del Llibre de Passeig de Gràcia a partir de les 7 de la tarda.
La història oficial ha parlat i, sens dubte, parlarà moltes vegades de l'exili republicà de l'any 1939. En poques ocasions, però, s'ha estudiat i propagat l'importantíssim paper de la dona a la diàspora provocada pel final de la Guerra Civil Espanyola. Aquest llibre, gràcies a l'estudi dut a terme per Marta Pessarrodona, ens relata precisament una part d'aquest exili, tan exterior com interior i tan poc difós, el de les dones intel·lectuals catalanes que en solitud o amb els seus familiars van haver de marxar cap a altres terres o amagar-se i excloure's de la societat per la por a la represàlia, i a la major part dels casos amb l'ànima i esperança esmicolades. Llibre publicat per l'editorial Meteora.
Presentació a càrrec de l'historiador Albert Balcells i Joaquim Alemany, de Dones per la Llibertat i la Democràcia. Més presentacions. La Caja de les Madalenes, de Xavier Barriga, dimarts 23 a 8:15 del vespre.
La presentació comptarà amb la presència de l'autor i anirà a càrrec d'Abel Mariner, catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Al final de l'acte s'obsequiarà amb una degustació. Els esperem a la llibreria El Full, carrer Guifré 109 de Badalona.
I dimecres 24 de novembre, presentació Balset, de Lluís Gavaldà i Xavier Salomó.
El cantant dels Pets Lluís Gavaldà i l'il·lustrador Xavier Salomó acaben de publicar el llibre il·lustrat Balset, basat en la cançó que Gavaldà va dedicar al seu fill Lluc. Dimecres presenten el llibre a l'Abacus del carrer Balmes a partir de les 7 de la tarda.
Actualitat literària només en 80 grams.
Una forma et pot intrigar. Un color et pot excitar. Una textura et pot fer recordar. Un tipus de lletra et pot sorprendre. Una portada et pot transportar.
Té guai, quins extraterrestres més originals van amb motos d'aigo.
A Oniric Disseny fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Oniric Disseny, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions. Visita'ns a onirigdesign.com.
Si em poso negre és que n'estic fart.
Nu vol dir obrir-se, deixar veure l'essència, despullar les emocions que mantenim amagades i alliberar-nos. Nu és el teu espai de suport psicoterapèutic per adults, famílies, parelles, nens i adolescents, on t'ajudaré a acceptar i donar veu a les teves emocions, revisar les teves creences i potenciar els teus propis recursos.
Mostrant-me els ulls dels altres com un armari obert.
Nu, espai psicoterapèutic. Núria Pedro Plasencia, psicòloga col·legiada de Badalona. Telèfon 656 49 49 04. Visita'ns també al web nupsicoterapia.cat.
80 grams, amb Laura García.
Pista número 1 del concurs d'avui.
Va néixer el 3 d'agost de 1918 a Barcelona, neta d'advocat i escriptor i filla també d'escriptor, va créixer en una família liberal, intel·lectual, catalanista i d'esquerres. Va esdevenir escriptora en la Catalunya de la postguerra.
La mare xiscla mentre em treu amb mans frenètiques els trossos de guix i de ciment que m'han caigut al damunt. Els seus ulls, plens de pànic, busquen algun indici de vida al meu cos de 8 anys. Acaba de caure una bomba a casa i ella es llança a apagar amb el seu cos les flames que encenen el meu, amb una abraçada en què em vol tornar a donar la vida. Ignora que ella també s'està cremant. Ignora que és una dona feixuga i poc àgil. Ignora el fum i la runa i em treu a coll i en pocs segons del que podia haver estat la meva tomba. Només després de veure'm fora d'allà i de comprovar que encara respiro, a la mare l'abandonen les forces. Llavors es posa a tremolar descontroladament i a repetir el meu nom com si no pogués parar mai més. Nàdia, 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 Nàdia. Serà l'última vegada que la mare em dirà Nàdia a la nostra casa de Kabul. El proper cop que tindrem una casa, jo seré l'home de la família. Així comença un llibre fantàstic que avui volem recomanar des de 80 grams. Segurament n'haureu sentit a parlar molt els darrers dies i els darrers mesos. És l'últim Premi Prudenci Bertrana, un llibre anomenat El secret del meu turbant, i que han escrit conjuntament a quatre mans Nàdia Gulam i Agnès Roger. Avui tenim la sort de que ens acompanya 80 grams la protagonista d'aquesta novel·la, perquè aquesta és una història novel·lada, és una història real, però que està novel·lada, i la seva protagonista és la Nàdia Gulam. Nàdia, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, gràcies.
Com se sent un al llegir i al sentir la seva història?
És un moment que és com... De mateix temps sento trista perquè em recordo el moment que m'ha passat, aquest moment tan difícil de les bombes en el meu país. En el mateix temps, sento i dic, avui és el dia que puc compartir la meva vida amb altra gent, perquè sàpiguen que en la vida ja ens passen moltes coses, però al final nosaltres tenim que ser forts i tirar endavant per aconseguir els nostres objectius.
Aquest llibre tan bonic, tan fantàstic, El secret del meu turbant, que edita Columna, ens explica la història de la Nàdia, que avui ens acompanya, una noia afganesa que amb només 8 anys va patir greus ferides a causa d'una bomba que va caure a casa seva, com escoltàvem al principi del llibre, que es podria anomenar pròleg d'aquest llibre. En sortir de l'hospital, 2 anys després, el regim talibà s'havia instal·lat a l'Afganistan i ella va prendre una decisió radical que segurament sorprendrà molt els que vivim a Occident, els que vivim aquí. Es va vestir de noi i durant 10 anys es va fer passar per un home per poder portar el pa a casa seva, perquè en el règim talibà es prohibia a les dones treballar fora de casa. Aquesta va ser una decisió que tu vas prendre, una decisió que vas mantenir durant 10 anys, i segurament una decisió que aquí, a la gent que ho sent, se'ns fa molt difícil, però que per tu va ser com un canvi d'identitat, que això et ha significat també una manera de no viure la teva infantesa com a dona, no?, en aquest cas, Nàdia?
Sí, sí. Això va ser una decisió molt, molt difícil per mi, però al mateix temps és un moment que no em quedava res més a la vida. No tenia ni més aquest alegria com una noia que de petita, que van explicar en el meu llibre que he tingut quan era petita amb la meva família, i ni podia tenir més esperances per en el meu futur.
És a dir, que no hi havia res més a fer en aquell moment que fer el que vas fer, no? I la necessitat et va portar a fer això.
Exacte. Per això, pues, per sobreviure és una decisió que vaig decidir que ja ho faig, i que ara pues, per vosaltres ho resulta molt difícil, però quan jo penso i dic, no sé, jo no em considero un superheroi, jo dic qualsevol persona per sobreviure fa alguna cosa. I jo vaig fer la primera idea que m'ha vingut al cap, és les dones no poden treballar, els homes sí, pues, perquè jo no puc ser un home, perquè l'única diferència era que un home pujava un turbant i treballava l'esforç. Jo també ho feia, un home també ho fa, doncs jo vaig decidir fer-ho.
Vas decidir fer-ho, vas estar 10 anys tirant endavant una família, dels 10 als 20, com aquell qui diu, tota la part de la infantesa, de l'adolescència i part de, ja l'últim de la vida adulta, fins que arribes al nostre país doncs per un tractament mèdic, fins que arribes aquí i trobes la que és ara la teva família, no? Sí. Una família d'acollida que et permet viure una altra vida, no?
Sí, sí.
Una segona oportunitat a la vida.
És una segona oportunitat a la vida i és com... com que jo no he tingut aquella infància i adolescent tal com tothom tenen que viure un procés, perquè això jo no he sigut, jo he sigut una pare de família. Tenia que cuidar la meva família i ara pues, un altre cop sento que no, que sóc una filla i que puc tenir problemes i puc preguntar als meus pares i els em donen consells i és una segona vida que he començat de nou.
És una segona vida, eh? Has tornat a viure una altra vegada. Tota aquesta història, una història fantàstica, una història amb la que estaríem parlant l'Ambra Nàdia doncs, moltíssima estona, la trobareu en aquest llibre, recordem, Premi Prudenci Bertrana, que és un llibre que està escrit a quatre mans. Les altres dues mans que estan dins d'aquest llibre són les de la periodista Agnès Roger, que entre les dues heu novel·lat la teva història i heu portat sobre paper aquest llibre. Com has viscut aquest procés? Perquè ha sigut un procés llarg, Nàdia. Què ha significat per tu posar sobre paper totes aquestes vivències? Suposo que ha sigut un procés molt dur, perquè fer memòria i recordar és una cosa que ens costa a tots, però sobretot afrontar, no?, aquesta vivència i tot el que has passat.
Si en realitat pensis fer jo que faci un esforç per recordar-me què m'ha passat, no he passat perquè les memòries dolces, pues, no, molt dolces sí que duren, però de vegades els mals records i el que et passa... Per a mi, la vida que he viscut en Afganistan no ha sigut gens fàcil. I no és una cosa que pensi que aquell dia que m'ha passat tot és com una marca que ja et queda tot en el meu cos i al meu cap, cada moment que... Passo per qualsevol lloc i estic, tinc present aquell dia, aquell lloc que he fet. Doncs durant escriure el llibre sempre parlàvem i amb l'Agnès junt i jo explicava i ha estat molt dur la meva vida de vegades, però pensàvem no ser tan dur, no explica tant perquè fèiem, a vegades trobava un paràgraf perquè quan ella escrivia llavors passava per mi perquè jo repassés que si tot és correcte, si m'identifico
si t'identifiques amb la teva vida
i que quan passava el text i jo, que quan llegeixo dic, això és molt resum perquè m'ha passat molt més fort
molt més.
De vegades no podíem sinó cada dia per a mi era una novel·la que el que m'ha passat a vida no podíem, teníem que resumir, però sí que el procés és molt, molt difícil recordant-te encara que tens tot gravada en el teu cap, però dir-la en veu alta per altra gent
és molt difícil, perquè
molt
és com afrontar-ho, és com fer-ho real, no? Davant
com fer-ho real, però al final he aconseguit i el secret del meu turbant ja la tenim i puc compartir amb moltes altres joves.
El fet de fer aquest procés, de compartir-lo amb l'Agnès, de compartir-lo amb tothom, per tu és, a part d'un exercici vital molt important, és també un exercici perquè la resta de gent que t'envolta, però de la gent que llegeix el llibre, conegui realment el que s'està vivint al teu país?
Fins ara jo tenia un secret que sabia gent, poca gent al meu voltant, però a partir del secret del meu turbant tothom ho sabrà en la meva vida i perquè per a mi és molt positiu en sentit que ara altres joves, altres persones que puguin llegir, i jo crec molt que la meva història pot ajudar ells molt, com que la vida és una esperança. Si no tinguis esperança, no és res. Llavors, el secret del meu turban cada moment t'explica de les esperances.
Això és el que jo li deia a la Nàdia abans d'entrar a l'entrevista, no? Que aquest llibre, malgrat la vida difícil que ha tingut la Nàdia i que veureu que està reflexat en aquest llibre, doncs és un llibre que respira esperança, no? Que respira per tot arreu, que sempre hi ha, mentre hi ha vida, hi ha coses a fer, hi ha coses per sobreviure, sempre poden trobar-se solucions, i això és un exemple no només per els nens, nenes, joves del teu país, sinó un exemple per tothom, no, Nàdia? I per totes les edats, no? Perquè a vegades, suposo que et deu haver passat un cop vivint aquí, que trobes que potser a vegades ens ofeguem amb un got d'aigua, no? Que ens tenim problemes i que a vegades ens pensem que no hi ha solució, no?
En el meu país diuen que les persones són més fort que una pedra i més fina que una flor, i és veritat. A vegades que vegis, per exemple, quan llegis el llibre i jo explico la meva vida, que quines coses m'ha passat, encara he pogut viure, i a vegades, com que vas dir que ofeguem un got d'aigua, amb una cosa molt petita, i llavors ja dius que no puc o no podrem, o és com els humans són més, sempre diem en el meu país que són més fortes que un pedra i més fines que un flor, i és veritat.
Tu deies abans que la memòria dels moments difícils es queda sempre gravat, sovint a vegades més que els moments bonics, no? Que també es queden gravats. Però sense aquests moments, sense el que has viscut, la Nàdia no seria la Nàdia, no seria la persona que tenim aquí, no? Per tant, el nostre passat ens determina i ens fa com som, no, Nàdia?
El meu passat, com la Nàdia conec de molt petita, que, i després he viscut com una altra entitat que no ha sigut Nàdia, que sinó un noi, vaig aprendre molt de la personatge del que jo vivia com un noi. He après moltes coses de manera de ser fort i valent, i ara li aplico en la vida de Nàdia mateixa, i estic molt contenta per tenir un tros de la vida que m'ha ensenyat molt. Mm-hmm. Encara que ha sigut molt dur, molt fort, però m'ha ensenyat molt.
Sorprenent el bé que parles el català. Quant de temps fa que ets aquí, Nàdia, i en quant de temps vas aprendre la nostra llengua? Perquè segurament molta gent, ara ja fa anys que estàs aquí, no? Però segurament molta gent és molt gratificant escoltar el bé que parles el català, no?
Gràcies. Fa 4 anys que visc a Catalunya i la llengua català no... amb un any ja he començat a parlar, a un any que vivia a Catalunya, i sempre encara estic estudiant i intento millorar la llengua. Mm-hmm. Per a mi totes les idiomes són molt importants, i no és que només he volgut aprendre català, sinó jo, per a mi la llengua són una cosa molt sagrat, i cada cop que aprens un idioma ets una persona més. Llavors, i en el meu país sé també diversos idiomes, i que quan he arribat a Catalunya, pues a mi viure en una ciutat i no parlar el seu idioma és com una, per a mi no pot ser.
Doncs ens alegrem molt d'això, no? Gràcies. Perquè no tothom pensa d'aquesta manera. Aquest és un llibre, com ens ha explicat la Nàdia, que ha estat una gran experiència al procés d'escriptura per ella i per l'Agnès també, que és la periodista que de Badalona, les dues, perquè les dues viviu a Badalona, que heu fet aquest llibre, que a més té un premi, i això també és un reconeixement, un premi molt important de les lletres catalanes, que és un reconeixement, però també jo crec que, com dèiem, és un regal per totes les persones que ens l'hem llegit, no? Perquè, bé, tots els valors que hi ha són tan importants per la vida diària d'un mateix que és trist, però és així. A vegades ha de venir algú com la Nàdia per recordar-nos que, bueno, que la vida s'ha doncs, de tirar endavant, et passi el que et passi, no? Perquè sí, al final no et queda una altra, no, Nàdia?
Sí, 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 perquè la vida és un cop i nosaltres tenim que viure i tirar endavant.
Doncs amb això ens quedem, perquè no volem desvetllar més secrets del secret del meu turbant, com diu el seu nom, eh? Descobrireu per què es diu així, encara que nosaltres potser ja hem deixat en algunes pistes amb la nostra explicació. I de veritat, nosaltres sempre recomanem els llibres que us portem, però aquest especialment, El secret del meu turbant, de Nàdia Goulam i Agnès Roger. Li volem agrair moltíssim a la Nàdia que hagi vingut moltes a explicar-nos-ho, perquè és un plaer parlar amb ella i sentir de primera veu aquesta història del secret del meu turbant. Moltes gràcies, Nàdia.
Moltes
fins aviat. Adéu.
Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia. Exibiu meu sorriso de ironia e desapareceu no turbilhão da galeria. Não estava nada bom o meu pedaço, na verdade estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Foi por aí cambaleando, se acabando.
Del concurs d'avui.
Els seus inicis literaris van estar marcats per les traves de la censura i la migradesa del món cultural català sota la repressió franquista, fet comú a tota la seva generació.
Fa un parell de setmanes, quan vam començar el programa, que en la nova temporada de 80 grams us portaríem sorpreses noves, us portaríem nous continguts, noves seccions, i avui dilluns és moment d'estrenar una nova secció que ens fa especial il·lusió, perquè a partir d'ara, un cop al mes, buscarem, recercarem aquests llocs, aquells llocs literaris per excel·lència, espais literaris de Barcelona, Rodalies, on es pot respirar literatura, bé perquè es fan activitats literàries, bé perquè aquell lloc o aquest espai té alguna relació amb el món literari. Per fer-ho, ens hem buscat una persona que farà aquesta recerca un cop al mes i que cada secció ens portarà un lloc literari diferent perquè puguem visitar-lo i perquè puguem disfrutar i gaudir de les coses que s'hi fan. Aquesta persona, aquesta recercadora que ens buscarà aquests llocs fantàstics, es diu Marga Borrego i avui la saludem per primer cop. Marga, com estàs?
Hola, molt bé, Laura, bona tarda.
Bona tarda.
Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també. Molt bé, nosaltres també dèiem que seràs la nostra una miqueta recercadora, que buscaràs aquests espais, perquè això és el que faràs, aniràs portant-nos un cop al mes espais literaris, entre cometes, que s'hi facin activitats, que tinguin alguna relació amb el món de la literatura. És així, oi, Marga?
Exacte, recercaré llocs, espais, com ben dius, on podem gaudir de la literatura plenament, o llocs que estiguin relacionats directament amb la literatura. Espais i llocs on podem gaudir de la literatura, de les recitals, de la poesia, de tot relacionat amb el món de les lletres.
Molt bé. I a més, amb aquest espai, la Marga serà la nostra recercadora oficial, però si hi ha algú que coneix llocs literaris que vol compartir amb nosaltres, nosaltres estarem encantats, perquè així engrandirem una miqueta aquesta agenda d'espais literaris que podem tenir al nostre entorn. Ja ho sabeu, el correu electrònic que podeu utilitzar per tot i per això també a partir d'avui és info@80grams.com, info@80grams.com, i allà doncs ens dieu: jo conec un lloc fantàstic, un bar, un espai cultural, una cafeteria on fan recitals, on fan el que vulguis relacionat amb el món de la literatura. Ens envieu un correu electrònic, info@80grams.com, i ens ho dieu. I així doncs també engrandirem, Marga, una miqueta aquest bagatge que tu ja tens, però clar, que els nostres oients ens poden ajudar una miqueta, oi?
No, i, sí, exacte, i també podrem compartir aquestes vivències i aquests jocs dels oients amb la resta, que potser jo no conec, o nosaltres no coneixem, però n'hi ha oients que tenen experiències relacionades amb la literatura en llocs concrets o en institucions que han tingut alguna experiència o li semblen especials, i així ho podem compartir tots.
Molt bé, i avui, com que a vegades recercant i buscant passen coses curioses, en la primera secció d'aquesta nova temporada a la Marga li ha passat una cosa molt curiosa que vol compartir avui amb nosaltres, que és recercant informació sobre un dels llocs, o el lloc que avui ens volies proposar per anar,
sí,
t'has trobat darrere d'aquell lloc una història fantàstica que avui ens explicaràs, oi que sí?
Doncs sí, m'he estrenat, però de valent.
De valent, eh? T'has estrenat de valent. Sí. Molt bé.
Doncs jo havia triat el primer dia a una cafeteria, que també és llibreria, que es diu Lletra Ferit, que es troba en el Raval.
Sí.
I, bueno, recercant informació per preparar l'entrevista, per parlar amb el propietari, bueno, les motivacions per crear aquest joc, per portar-lo endavant i tal, em trobo amb una història bastant curiosa, perquè el propietari no és qualsevol persona que sigui amant de la literatura o de les lletres, sinó que és Alexandre Diego Gueri, potser a primer cop no us sona, però sí, és fill de Jean Serber, que és una actriu dels anys 60-70 hollywoodiense,
sí,
que va fer pel·lícules com El final de l'escapada o La llegenda de la ciutat sense nom. Potser els de la nostra generació no sona bé, però jo vaig estar buscant i la veritat que la dona aquesta va fer moltes coses i va ser bastant famosa. I també és fill de Romain Gary. És un escriptor francès que, sí, que, bueno, que ja és una eminència, que ha escrit un munt de llibres traduïts a més de 20 idiomes, doncs imagina't.
Carai.
I que també va guanyar en dues ocasions el Premi Goncourt.
Sí.
Va ser l'única persona que ho va fer, més que res perquè no li poden donar el premi a la mateixa persona, però bueno, ho va fer amb un sobrenom,
sí,
i per això també va passar la història. Llavors, Alexandre Diogueri és aquest fill d'aquestes persones i...
Perdona, però vaya herència que té aquest noi, perquè clar,
sí,
de mare actriu i de pare escriptor, però a més no qualsevol escriptor, ha de sortir, doncs has de tenir una predisposició al món de l'art i en aquest cas al món de les lletres fantàstica, eh?
No, impressionant. Jo em vaig quedar ja quan em van dir els noms i vaig començar a recercar una mica informació sobre aquestes persones, vaig dir, bueno, a quin tinc davant.
Sí.
Llavors, Alexandra, curiosament també aquesta primavera passada va presentar un llibre, perquè ell, bueno, es va quedar orfe amb 16 anys, perquè
sí,
tots dos, en qüestió de pocs mesos, els pares es van suïcidar, i aquest any, precisament, ha escrit un llibre sobre tot aquest tema.
O sigui, que els seus pares es van suïcidar?
Sí.
Els dos?
Els dos.
Carai, tu. És que, sí, a més, aquest home té una vida de novel·la. És a dir, no només té un pare que escriu i una mare que és actriu, sinó que, a més, ell té una vida de novel·la, perquè, clar, escolta'm, aquests fets traumàtics suposo que predisposen a un voler compartir o una experiència vital que et dona, doncs, això, no? Escriu un llibre, que és el que ha fet. Em comentaves, no, Marga, que ha escrit un llibre recentment.
Exacte, sí. Bueno, m'he llegit algunes entrevistes perquè m'ha sigut impossible parlar amb ell, perquè està a França.
Sí.
Viu a França i bueno, en el llibre explicava més o menys la seva vida, explicava anècdotes, que ell, bueno, està escrit com francès, però va néixer aquí a Barcelona, és català.
Mm-hmm.
Va néixer aquí perquè la seva mare tenia un contracte amb Hollywood que no es podia quedar embarassada,
sí,
i es va... Bueno,
haver d'exiliar aquí, no? Es va haver d'exiliar aquí a Catalunya, que com que el contracte era de Hollywood i allà sí que no es podia quedar marçada, però aquí sí, va venir a tenir el seu fill aquí, podríem dir-ho així, no?
Sí, exactament. Laura va tenir el fill aquí perquè, bueno, tenia una nina que era catalana i va venir aquí a tenir el fill. Després, bueno, explica un munt d'històries perquè el seu pare, doncs, va anar per tots els prostíbuls del Raval i ell va créixer entre Hollywood, els prostíbuls, bueno, una mica la vida dels artistes d'aquella època.
Sí, sí. No només el gen, sinó també la vivència de pertànyer a una família tan atípica com aquesta, no?
Exacte. I llavors, bueno, va decidir muntar, que també ho explica una mica en el llibre, que pel final, de muntar el Lletra Ferit, perquè va voler, doncs, ajuntar, va ser un desig de la seva mare, va voler ajuntar les dues professions, la del seu pare i la de la seva mare. Va ser doncs, una llibreria, i a la part va ser, doncs, una cafeteria, cocteleria també a les nits, que era, doncs, una mica la representació de l'èxit i del luxe de Hollywood.
És un petit homenatge, no?, als seus pares, per una banda.
Exacte.
Un petit homenatge, doncs, a les seves dues vides, a la vida literària i a la vida més artística, cinematogràfica, en aquest cas.
Exacte. I bueno, ara, després de la petita història, que és molt més profunda,
que és una història fantàstica, jo és que crec que darrere de les grans coses hi ha grans històries, eh? Perquè, clar, la llibreria Cafeteria Lletra Ferit és una llibreria, doncs, que per tots aquells que no la coneguin, doncs, ja estan tardant a anar-la a conèixer, és una llibreria, un lloc fantàstic, doncs no podria ser menys que haver-hi una història fantàstica darrere, però qui s'anava a imaginar, Marga, que la història fos aquesta, eh?
Clar, perquè, no. A més que n'hi ha moltes coses, perquè la seva mare també, jo... Bueno, añadeixo una mica més informació. La seva mare va ser perseguida per la CIA i per l'FBI perquè la relacionaven amb un grup de rebels armats dels anys 70, afroamericans, i pensaven que potser pertanyien a aquest grup, la van detenir. Bueno, va ser, és una història molt tràgica.
Va tenir una vida de pel·lícula i de llibre totalment,
sí,
eh?
Sí, i Déu, tant.
Molt bé, doncs escolta, bueno, recordem abans que ens parlis una miqueta de què hi podem trobar en aquest lloc, el nom del propietari i el nom del pare, per si hi ha algú que vol recuperar alguna de les seves obres literàries, si vol repassar o repescar algunes obres literàries, o el llibre que ha escrit el fill del propietari del Lletra Ferit.
Exacte. El seu propietari és Diego Guerri.
Sí.
I el seu pare va ser Romain. Va escriure, jo tinc aquí els premis que va rebre per La vida por delante i Al final del trayecto.
Doncs si algú vol recuperar aquests llibres, ja ho sap, aquí té les ressenyes per recuperar-los.
I abans... també estan... Perdona, Laura,
diguem.
Que potser també estan traduïts al català, perquè he vist que el van traduir en molts idiomes, i la veritat és que aquest home, Romain Guerri, va ser bastant acceptat i bastant venerat en molts països, menys en aquí.
Vaja.
Aquesta... No sé per què no ha arribat la literatura francesa molt... haurem de potenciar-lo una miqueta també.
Doncs vinga, a veure si algú és capaç de trobar alguna traducció en català dels llibres del pare del propietari de Lletra Ferit, i ens ho diu per correu electrònic. He trobat una edició en català d'aquesta novel·la, i ho comparteix amb nosaltres, com sempre, a info@80grams.com. I abans de marxar, s'ha de dir una miqueta que si fa Lletra Ferit, què hi podem trobar, quin espai ens hi trobarem quan hi anem, Marga?
Doncs mira, té una biblioteca, doncs, en títols que estan disponibles en 7 llengües. Mm-hmm. És a dir, hi ha molta literatura catalana, però també europea. Després tenim una col·lecció que no només es limita a novel·les, sinó també tenim diccionaris de molts idiomes.
Mm-hmm.
I es fan recitals de poesia, es fan també contacontes per adults. La veritat és que està molt bé. I tots els llibres es poden comprar.
Perfecte.
També està bé. Són llibres de segona mà, però bueno, n'hi ha intercanvis, es poden donar, es poden comprar. La veritat que és un lloc on poder fer ús i gaudir de la literatura plenament.
Molt bé. I ens falta només la direcció per anar-hi, Marga.
Perfecte. Doncs és al carrer Joaquim Costa 43 a Barcelona, al Raval.
Perfecte. Joaquim Costa 43 de Barcelona, el lloc es diu Lletra Ferit, i trobareu molta literatura, no només per llegir, sinó també per escoltar, perquè s'hi fan activitats relacionades amb el món de la literatura. I per tots aquells amants d'aquest art que encara no hi hagueu anat, doncs trobeu una estoneta, perquè és un lloc molt agradable per passar-hi la tarda. Marga, moltes gràcies per acompanyar-nos. I
res, a tu.
Moltes gràcies per aquest petit primer tast, petit no, gran tast, perquè t'has trobat amb una història fantàstica darrere d'aquest lloc fantàstic que és el Lletra Ferit de Barcelona. I recordeu que la Marga tornarà el mes vinent, ja més nadalenc, més no poguer, amb un altre nou espai, per descobrir-nos.
A veure què
trobes, això mateix. I a veure si els nostres oients t'ajuden a trobar també aquests espais.
Us espero a tots.
Molt bé, recordem, info@80grams.com. Gràcies, Marga.
A tu.
Adéu.
Adéu.
Nossas fontes, nossas ilhas, matas, nossos montes, nossas lindas cascatas. Deus foi quem criou. Oh, 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 oh. Minha terra brasileira, minha
número 3 del concurs d'avui.
A partir de la dècada dels 60 es dedica exclusivament al món de la cultura i la literatura, conreant diversos gèneres, fins a esdevenir un referent intel·lectual indiscutible en la segona meitat del segle XX català.
Avui parlem de dones fortes, intel·ligents, glamuroses i també desgraciades. És la història de 7 dones que relata el llibre Divas Rebeldes de Cristina Morató. És un reportatge per 80 grams sense fronteres de Laia Micó.
Avui us apropem la història d'unes dones divines que porta per títol Divas Rebeldes i és de Cristina Morató. L'ha publicat en castellà l'editorial Plaza Janés del grup Random House Mondadori. Morató ens explica a través de 473 pàgines 7 vides apassionants, plenes de glamour, felicitat i també de tragèdia. Són les històries de Coco Chanel, Audrey Hepburn, Maria Callas, Jackie Kennedy Onassis, Eva Perón, Wally Simpson i Barbara Hutton. Són poques les vegades que tenim l'oportunitat de conèixer persones diferents, interessants, íntegres i úniques, i aquí ens arriba de la mà de Divas Rebeldes. Sabíeu que Coco Chanel va viure durant molts anys en un orfenat i va començar cosint per encàrrec en un petit piset de París? Sabíeu que la infància d'Audrey Hepburn va estar marcada per la marxa del seu pare? Sabíeu que la rica heretera Barbara Hutton va ser rebutjada per totes les seves amigues, que la gent només s'apropava a ella per la seva riquesa i que va tenir una vida marcada per la soledat? Aquestes són algunes de les històries que trobareu a Divas Rebeldes, la història d'unes dones que a hores d'ara algunes ja tindrien més de 100 anys, però que han estat dones amb una mentalitat moderna. Durant dècades van ocupar les pàgines de les principals revistes i s'han convertit en autèntics mites del segle XX. Famoses, riques i atractives, semblen perfectes als ulls del món. Icones de la moda i el glamour van crear un estil propi i van ser admirades per milions de dones que somiaven en assemblar-se a elles. Cristina Morató, qui ens acosta a aquestes apassionants històries de les divas, va estudiar periodisme i fotografia i des de molt jove va recórrer el món com a reportera. Després de passar llargues temporades a l'Amèrica Llatina i l'Àfrica, el 2005 va viatjar per primera vegada al Pròxim Orient, escenari de dos dels seus últims llibres. El seu interès per recuperar la memòria de les grans viatgeres i exploradores de la història l'ha portat a publicar amb gran èxit de crítica i públic Viajeres intrépides i aventureres, Les reines d'Àfrica, Les dames d'Oriente i Cautiva en Aràbia, tots ells traduïts a diferents llengües. Actualment, la Cristina és membre fundadora i vicepresidenta de la Societat Geogràfica Espanyola i membre de la Royal Geographic Society de Londres. Així que ja sabeu, aquesta setmana us recomanem aquest apassionant relat de dones divines, rebels i inconformistes que demostren que els contes existeixen encara que no sempre tinguin un final feliç. Somieu amb Divas Rebeldes i bona lectura.
Grams, cada dilluns, de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona.
Pista número 4 del concurs d'avui.
Heterodoxa i lletra ferida, amb una gran vitalitat i passió, en lloc de callar, tal com se suposava que havien de fer les dones del seu temps, s'expressava alt i clar, amb una lucidesa impertinent que, evidentment, molestava molts sectors de la cultura catalana. Destaca també la seva tasca en el món del teatre, cofundadora amb Ricard Salvat de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, l'any 59, directora, professora, dramaturga i actriu, també de cinema, va estrenar i publicar diverses obres pròpies i amb la seva parella sentimental des de l'any 69, l'escriptor mallorquí Jaume Vidal Alcobé, amb qui va escriure també, com hem dit abans, cançons dels espectacles de cabaret enregistrades per la Trinca l'any 73.
marxem molt ràpidament, que se'ns ha acabat el temps.
És que passa volant.
Passa volant, passa volant. Però tornarem la setmana vinent i abans de marxar hem de dir qui era l'autor de l'abecedari literari de la setmana passada. Començava el seu cognom per la lletra B, perquè és el segon autor que estem buscant, i era Josep Maria Benet i Jornet. Ja ho sabeu, ho sabíeu.
Sí, amb les pistes que vam donar de les sèries de televisió era fàcil.
Era fàcil. La d'avui, l'autora d'avui, si la sabeu, info@80grams.com. info@80grams.com. Tornem la setmana vinent.
Bona setmana.
Adéu.